Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. En marxa a Madrid els plens de constitució de les Corts, tant al Congrés com al Senat, cambres on ja s'hi troben Junqueras, Sánchez, Turull, Rull i Romeva, després de ser traslladats a primera hora del matí des de Soto del Real. Els quatre nous diputats catalans al Congrés han entrat a la cambra somrients i saludant excompanys i líders d'altres formacions polítiques. Més qüestions. A partir d'avui i fins a finals d'aquest any ja estan disponibles les ajudes que ha previst la Generalitat per adquirir un vehicle elèctric. En el cas d'un turisme es donaran 5.500 euros i caldrà donar a canvi un vehicle de més de 10 anys per a desballestar. Amb aquest pla d'ajudes es vol incentivar l'ús del vehicle elèctric com a mesura per reduir la contaminació. N'ha parlat a la xarxa el director de l'Institut Català de l'Energia, Manel Torrent.
No és una ajuda a l'adquisició de nous vehicles per promocionar el sector del cotxe, sinó de fer una transició energètica. Per tant, és lògic que quan es fan ajudes es faci ja de cara al vehicle elèctric, que és el cotxe del futur, que és molt més eficient, que és molt més net i menys sorollós.
Amb aquest pla d'ajudes també se subvencionarà la instal·lació de punts de recàrrega per a empreses i particulars. Més qüestions. A l'Institut Domènec Perramon d'Arenys de Munt s'han realitzat els últims tallers del projecte de prevenció de riscos a l'adolescència. A primer d'ESO sobre prevenció de consum del tabac, pantalles i xarxes socials i també d'alimentació saludable. Ens ho detallen des de Ràdio Arenys de Munt. Helena Cots, bon dia.
Bon dia. Segons d'ESO s'han fet un total de dos tallers sobre estratègies per afavorir el desenvolupament de les competències personals i sobre sexualitat i afectivitat. A tercer d'ESO s'han fet un total de tres tallers sobre prevenció de drogues, de l'alcohol, tabac i sobre l'oci nocturn. I finalment, a quart de l'ESO s'han fet un taller sobre sexualitat i riscos derivats. De tot plegat, els alumnes han fet una valoració molt positiva. En parla Anabel Martínez, coordinadora de l'Institut.
Les veuen molt positives. N'hi ha de més positives que d'altres. Per exemple, les de sexualitat acostumen a tenir molt d'èxit. Les de drogues continuen tenint molt d'èxit. També vam fer una que per ells és de les més importants, però no ho organitza l'Ajuntament, ho hem organitzat nosaltres junt amb un pare de l'AMPA, sobre les conseqüències dels accidents. I ve un noi en col·laboració amb l'Institut Goodman, que ven cadira de rodes, i explica la seva experiència, no? El fet de quedar-se tetraplègic, el que suposa, no? I són xerrades que aquestes els hi toca molt.
Aquests tallers es realitzen conjuntament amb les àrees de joventut i igualtat de gènere de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Gràcies, Helena. I arriba el Festival en Veu Alta 2019 a Sant Llorenç del Penedès, una cita dedicada a la narrativa i a l'oralitat. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, bon dia.
Bon dia. Arriba el Festival EVA i els municipis participants en són 19, entre els quals Llorenç, que celebrarà el seu acte el divendres 7 de juny a les 10 de la nit a la zona del Pou Artesià, al carrer Marcel·lí Jané. En aquesta ocasió es podrà gaudir de l'espectacle Tornar a les Arrels, converses amb les nostres hueles, que ofereix la companyia Bacombà. Aquest espectacle és un viatge als nostres fonaments, a la gent que ens ha precedit i ens ha donat la vida i la paraula, a les arrels de la terra que ens ha vist néixer. Creiem que a la base de les arrels hi ha les paraules, la manera de parlar d'un terra, de secar, que el temps ha anat erosionant. Però hi ha arrels que són resistents i perduren, de manera que hem convertit en l'eix principal del nostre projecte un enfillall de converses amb les nostres hueles.
Gràcies, Lourdes. De moment això és tot aquesta hora. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, mi A i mi A, mi cap l'Escala.
Per una gestió 100% única en cap l'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques d'accés a la vivienda per a homes i mujeres.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'Escala. En Comú treballem per l'Escala del futur. Vota En Comú l'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a l'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem, són les 11 i 8 minuts, avui és dimarts, dia 21 ja d'aquest mes de maig, el segon dia d'aquesta setmana, i això és el més calent a l'Aigüera, que us acompanyem des d'ara fins al punt de la una, dues hores d'entreteniment. I com sempre ho fem per començar, a saber amb quina temperatura ens trobem, amb quines temperatures comencem aquest... aquesta primera hora, això, exacte, no sortia, aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera, i anem a les nostres estacions de referència. I començant per l'estació de la Clota, es marca una temperatura de 16 graus en 6, amb una... no, 16 en 9, ara 16 en 9, és que el moment que estava dient 16 en 6, estava fent l'actualització, 16 en 9, 17 en 9, comencem bé, eh? Si ja les temperatures ja no l'encerto, comencem bé. 17 graus en 9, que és a dir, tocant els 18, vol dir que és una temperatura molt agradable, d'aquesta ja, podien dir, de final de primavera a quasi mirant ja al començament d'estiu, 17 graus en 9, amb una humitat del 71%. Això per una banda. La closa del Llop, aquí la temperatura és més alta, 19 graus en 5. Això què vol dir? Que patirem més calor si anem a aquesta zona que a l'altra, a Carran de Mar, on notarem més la sensació de calor. Ja, també podria ser. L'humitat és del 61%. Doncs 19 graus i mig a la closa del Llop per als quasi 18 graus a la Clota. I amb aquestes temperatures comencem, aquestes temperatures que mica en mica es van pujant, van intentant, tot i que sempre hi ha algun alta-baix, que ja ho hem pogut comprovar-ho, però això és el que passa a primavera, tot i algun alta-baix en quant a temperatures, però bé, sembla que ara, mica en mica, ja es van posant les que tocaria per aquesta època que estem. Molt bé, els valors són el primer que ens interessa saber com comencem el programa, i el segon és què tractarà, quin és el menú que tenim preparat per al dia d'avui. I el menú, també començarem pel temps, des del bloc d'en Sergi Corral, amb la seva previsió, tant per al que queda de dia d'avui com per al que queda de dia de demà. També, doncs, tenim... bé, hem de fer un aclariment que en Sergi el tenim aquests dies de vacança i no tindrem... actualitzada, doncs, a la pàgina web. Sí que tindrem una altra pàgina de referència, com és la d'en Josep Pasqual de l'Estartit. Avui sí que encara tenim el que és el, avui dimarts, sí que podrem dir com està la temperatura d'avui. I a partir de demà sí que ja faríem, fins que no ens torni de vacances, en Sergi, doncs, sí que tindrem per això, sí que tindrem la seva veu dintre l'informatiu de la una. De moment, en principi, doncs faríem servir avui dimarts encara la previsió que ens té fet. Demà ja seria la previsió que ens portarà Josep Pasqual, que ja havia sigut, quan jo començava a fer aquest magazín, era la persona que ens portava la seva previsió del que teníem, la seva previsió meteorològica. Molt bé, doncs ha fet aquest aclariment... El temps amb en Sergi Corral, després el resum de premsa amb els principals diaris catalans per saber què diuen el titular que destaquen i també la fotografia de portada. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Sabrem què passava ara fa un any, ara què en fa i què en feia ara fa cinc. I per acabar, el refrany, la dita o la frase del dia. La Montse Hidalgo ens en portarà 5 cèntims. Avui amb una entrevista a David Tomàs, fundador de l'empresa CyberClick, considerada com la pime que fa més feliç els seus treballadors de tot l'estat espanyol. I per què passa això? Millor que ens ho expliquin. En aquest cas, millor que ens ho expliquin David Tomàs a les preguntes que com no li faci la Montse Hidalgo en aquest 5 cèntims. I la Sandra Balaguer, agent amb valors. Atenció, perquè avui és molt interessant, ens diu. Ens llegeixo ara, després segurament, com fem habitualment, també. Però ara fem el primer abans, que ens diu que en Joan era un nen que li agradava jugar al hockey patins. Malauradament, però, va patir un càncer i va perdre aquell darrer partit. Des de l'any 2001, la fundació que porta el seu nom treballa per la divulgació d'aquesta malaltia. A les portes del proper torneig Joan Petit, que se celebra a Reus l'1 de juny, en parla, la Sandra Balaguer parla de la seva tasca amb Joan Torner, el seu president. En Torner, doncs, tot un cognom important dintre el món del hockey. Varios torners, no només en Joan Torner, sinó hi ha varios torners importants dintre el món del hockey sobre patins, que sabem que Catalunya és una de les potències. De fet, si mirem la Lliga espanyola, crec que tan sols hi ha dos equips, un és, crec que és l'equip, sí, l'equip gallec, un és el gallec i l'altre és el madrileny, i tota la resta són equips catalans. Més o menys, ho dic així de memòria. I, de fet, la majoria d'aquests equips que són de fora també estan formats per equips catalans. Molt bé, doncs tot això ens ho explicarà la Sandra Balaguer i en Joan Torné amb Gent amb Valors. I per arribar tot això al punt de les 12, ho acompanyarem, com no, amb música, que esperem que sigui d'aquelles de la bona, del que els agrada, del que fa passar una molt bona estona. Si era així, un objectiu més que haurem aconseguit. I ara, com són les 11:15, traduït al rellotger català, seria un quart d'una. Perdó, no, un quart d'una, no, un quart de 12, no corriguem tant, ara clar. Avui estem un xic espessos. Bé, diguem, estem, no, perquè només sóc jo. Estic un xic espess, però bé, ja ens posarem, ja em posaré el dia, perquè em penso que amb una pila fa mal contacte, aviam si la puc posar bé. Molt bé, doncs. Dit això, anem, si tot va com ha d'anar, el que ens explica en Sergi Corral. Avui només per al dia d'avui, demà ja amb la previsió que ens porti en Josep Pasqual des de l'Estartit, ja també tindrem els dos dies. Però bé, avui anem a que ens diu en Sergi, que diu que tindrem un cel, han tingut un cel serè de matinada i matí, ara migdia les nuvolades creixeran amb força i deixaran el cel variable fins al final del dia. Entre migdia, ara al migdia i la tarda, es pot escapar algun ruixat puntual. Fresca a primera hora, però a migdia més bonança. En quant al vent, han començat el dia amb una calma de matinada amb marinada de xaloc de força 1 a 3. A migdia i tarda, al vespre, girarà cap a Garbinet. I la mar, arrissada tot el dia. Temperatura de l'aigua del mar, 15 graus amb 1. Bé, doncs això és el que ens porta el temps amb el bloc de Sergi Corral i ara ja de seguida anem a l'altre apartat de Sants Aniversari. No, Sants no. Resum de premsa. Sants hi anem després. Abans anem per al resum, anem a passar per al quiosc i després sí que anem al Santoral. I comencem el que és aquest repàs per a la premsa, aquest recull de premsa, aquest resum, amb el titular del diari de Girona, 30 anys de presó al monitor que va abusar de 6 menors a Salt. La sentència diu que feia tocaments amb l'excusa d'afavorir l'elasticitat. Va aprofitar-se de tenir una força molt superior a la dels alumnes. Aquest és el principal titular, la fotografia de portada, i veiem Sánchez, Raül i Junqueras ahir al Congrés amb diputats d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Al peu de foto, els polítics presos s'acrediten a les Corts. I pel que fa a la fotografia del diari El Punt, des d'un altre angle, la mateixa, també amb els polítics que ahir es van anar a acreditar a les Corts, en prevista des d'una altra perspectiva, amb el titular que diu acreditats, Junquera, Rull, Sánchez i Turull recullen l'acte de diputats i Romeva, la de senador, en una emotiva jornada. La policia els va dur a la presó, de la presó a les cambres on els esperaven els companys de grup i van fer diversos missatges. Això és el que ens diuen els dos diaris gironins i anem per a l'apartat de diaris de Barcelona. També en fotografia de portada els protagonistes d'ahir de la presó al Congrés. És el titular del diari de la presó al Congrés i també en fotografia de portada ens diu la pugna dels presos inaugura la legislatura, avui Constitució del Congrés i el Senat. La fotografia doncs, per els diputats en Rull, Sánchez i Turull ahir a la cambra on van anar a recollir les seves actes de diputats. Altres titulars del principal, que és més petit, diu que el PP i Ciutadans exigeixen la suspensió immediata, però la mesa demanaria abans dictamen. Els reclusos tornen avui sota custòdia policial a la formació de les cambres. I aquest, com deia, la fotografia de portada que acompanya a la notícia, tal com ha fet el diari El Punt, i anem a La Vanguardia, també a la fotografia molt semblant, molt idèntica a la del diari El Punt. Avui, doncs, els protagonistes són els... De moment, les fotografies en els diaris que anem explicant són els diputats que hi anaven a recollir la seva acreditació. La fotografia, com deia, doncs, és molt semblant en els diputats, en el del diari El Punt, que els havíem sentats, aquests els diputats electes, i mirant papers sota la mirada dels seus companys de partits polítics. El peu de foto diu: unes hores al Congrés, els presos van fer tràmits per acreditar-se a la sala Lázaro de Dou, que és el que diu aquí. Els presos es registren com a diputats sense saber si seguiran. Junqueras, Sánchez, Turull, Rull i Romeva recullen l'acte a les Corts. Els processats aprofiten per enviar missatges electorals. I per acabar, doncs, veiem també fotografies dels diputats, tant del Congrés com del Senat, els diputats que hi van anar a recollir les seves acreditacions. I veiem, doncs, els que van anar al Senat, i també, amb una altra de les fotografies, Congrés i Romeva al Senat. Els que van anar al Congrés, Sánchez, Rull, Turull, Junqueras, i el que va anar al Senat, com és Raül Romeva. La mesa del Congrés decidirà sobre la suspensió dels presos, diu el principal titular. El Partit Popular i Ciutadans demanaran avui que siguin desposeïts de la condició de diputats i senadors. Els presos polítics recullen l'acte i assisteixen avui a la Constitució de les Cambres. Bé, doncs aquests són els titulars i les fotografies de portada. Avui, coincidència a tots els diaris, tant el de Girona, El Punt, l'Ara, el Periódico i La Vanguardia, amb la fotografia de portada dels que anaven a recollir les seves actes de diputats, tant al Congrés com al Senat. Veurem demà, doncs, què ha passat amb tot això. Avui doncs, hi ha sessió. Avui crec que s'ha d'escollir qui serà la presidenta del Congrés, i suposo que demà també els titulars i les fotografies de portada poden anar també més o menys iguals, per veure com s'han ubicat aquests actuals diputats a la cambra, tant per una banda el Congrés com l'altra del Senat. Bé, dit tot això, és aquell moment que anem a posar música, i com sempre fem, música que és de la dècada dels anys 80, com cada dimarts. I la música ens aporten les de Bangles, aquelles que caminaven com egípcies, però també hi havia aquest que ens parlava d'una flama eterna, Eternal Flame. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Flama eterna, això ens cantaven les Bangles, aquelles que, com els he dit, ens feien caminar com un egipci. Una de les cançons que els hi va donar fama, els hi va donar popularitat, i una de les altres era aquesta que acabem d'escoltar ara. Són les 11:27 minuts i és el moment d'anar a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies, refranys... Què més? Ja està tot, no? Segur. Vinga. I comencem per el santoral. Avui, dia 21 de març, Sant Secundí, Sant Valent i Santa Virgínia. Doncs molt bé, felicitats a tots i també a totes, que avui sigui el seu sant com també el que sigui el seu aniversari. Moltes, moltes felicitats. I heu de saber que avui també és l'aniversari de la tribu Adriano Ozores, que en fa 60, de l'Antonio Carmona de Ketama, que en fa 54... els Ketama, que han fet alguna cosa tots junts, però l'Antonio Carmona, que des de fa temps amb una brillant carrera en solitari. I la que va ser durant un temps... A l'època hi ha persones, hi ha presentadors, actrius, presentadors o models, tot, diria, tot aquest tipus de gent, que durant un temps els veiem a pertot arreu. I després, no sé per què, desapareixen. No sé si perquè algunes... els decideixin que ja en tenen prou, d'altres perquè no els criden, d'altres perquè es casen, són mares i ja ho deixen aparcat i tot això. I una d'aquestes és l'Arantxa del Sol, que va ser dona del futbolista del Real Madrid, en Guti, doncs, que va haver una temporada que sí, la veiem a pertot arreu, però des de fa molt de temps que ha desaparegut de la primera línia. Arantxa del Sol avui fa 48 anys. Bé, notícies. Què passava ara fa un any? La notícia deia que s'obria la segona edició del pressupost participatiu de l'Escala, per al qual els veïns del municipi tornaran a decidir inversions per valor de 400.000 euros en el pressupost de l'any vinent. I ara en fa 5, uns 2.500 nens i joves participaran dissabte 31 de maig a la primera edició dels Jocs Empòrium. La iniciativa s'ha presentat aquest matí a les ruïnes d'Empúries i es tracta d'uns jocs esportius escolars que volen fomentar la pràctica de l'exercici físic. I per acabar, el refrany, la dita o la frase del dia, que diu que més val arribar a hora que ser convidat. Aquells que fa pensar, eh? Més val arribar a hora que ser convidat. Bé, això és el que dona de si aquest apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys, i després d'aquestes seccions anem a fer-ne 5 cèntims. Amb Montse Hidalgo. Com parlem de cèntims, sempre va relacionat amb la paraula economia. I avui amb una entrevista a David Tomàs, que és fundador de l'empresa CyberClick, considerada com la pime que fa més feliç els seus treballadors de tot l'estat espanyol. Que dius, això és del tot curiós, i ara és saber per què aquesta empresa, doncs, és considerada això, la que fa més feliç els seus treballadors. En fem 5 cèntims? Vinga.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Una bona gestió de les organitzacions empresarials és clau per l'èxit dels projectes o dels negocis. Avui volem fer 5 cèntims sobre una manera de concebre les relacions humanes al si de les empreses i permetre el millor desenvolupament dels equips humans i tècnics. David Tomàs, encantada de saludar-lo un cop més. Què tal?
Doncs molt bé i molt content d'estar aquí una altra vegada, escolta.
Vostè és cofundador de l'empresa de màrqueting digital CyberClick, emprenedor, mentor i business angel, també escriptor, moltes coses.
Bueno, sí, aviam, també tinc ja una edat que em permet haver fet moltes coses.
Vostè ha estat seleccionat com un dels emprenedors menors de 40 anys més influents d'Espanya.
Sí, això va ser ja el 2012, eh? Els 40 ja els he superat. I la veritat és que és un reconeixement molt maco, no? De veure que, bueno, que un, aviam, quan ets emprenedor, que vols arrencar un projecte i vols crear canvi al voltant teu, doncs veure que et reconeixen la feina és molt bonic.
I, a més, la seva és una empresa feliç.
Això intentem. Nosaltres fem una gestió que apostem pel benestar, per la felicitat de les persones, i hem estat reconeguts com, bueno, una de les millors empreses per treballar a Espanya a la categoria Pymes.
Doncs ara que ens facilita una nova eina, un nou llibre que es diu Diari d'un Millennial, ens aporta una nova història, en aquest cas, que són vivències personalitzades.
Sí, la història de Diari d'un Millennial, doncs el que intenta explicar és el que esperaria un millennial o una persona jove que s'incorpora al mercat laboral de la seva empresa. I clar, el que espera no té res a veure amb el que es troba. I aquí és on comença la trama, i el diari és perquè el Mateo, que és el protagonista, doncs va fent un diari digital de tot allò que va pensant, no? Totes aquelles idees que va tenint durant la trama, doncs les va compartint amb el seu diari, i una mica aquestes idees són les que et fan reflexionar de com vius tu la feina, de si ets un líder o un cap d'equip, doncs com et relaciones amb els teus companys, i bueno, hi hauria de fer pensar les empreses també de com modernitzar-se o com canviar.
Els millennials, han trencat amb premisses tradicionals del tipus a la feina s'hi va a treballar, no a ser feliç.
Sí, totalment. O sigui, si mirem les generacions anteriors, que seria la generació X i els baby boomers, tots havien estat educats per la seguretat. Tu et deien, escolta, tu has de buscar una feina fixa, has de tenir un salari, i si la feina no t'agrada no passa res. L'important és que tu tinguis aquesta seguretat i estiguis tota la teva vida a la mateixa empresa. I als millennials no se'ls ha educat així. Amb ells se'ls ha parlat sempre de la felicitat, de que han de buscar fer una feina que els agradi, que s'ho passin bé, amb gent amb què es diverteixin, i que el més important són les experiències i el que vius. I ells, clar, viuen la feina diferent, arriben i esperen, doncs això, trobar-se amb companys que s'entenguin, que estiguin aprenent, que els tractin bé, i clar, doncs a vegades els hi xoca l'empresa tradicional i pot ser que inclús marxin, no? Que jo conec millennials que estan en una empresa i de cop decideixen marxar, doncs perquè hi ha alguna cosa que no els agrada, i això les empreses ara mateix no ho entenen.
I quina seria la gravetat d'aquest xoc? Ens podem trobar amb un problema degut a aquest desencaix entre la gent més jove que treballa i la gent que contracta els treballadors?
Jo crec que sí, jo crec que ja ens hi trobem, que molts millennials estan molt desmotivats i canvien d'empresa si poden, justament perquè són visions del món diferents fins ara, no? És a dir, el millennial ha sigut una visió doncs molt més connectat, més fent servir les tecnologies, més obert al món, més doncs buscar la proximitat i la comunicació, i les altres generacions la feina era, bueno, un sacrifici, no? un mal que havies de fer, però si allò no t'agradava no importava. Llavors, clar, aquestes dues visions del món moltes vegades xoquen, perquè el millennial, per exemple, si ha de fer una feina que no li agrada, doncs prefereix no fer-la i potser se'n va o directament no la fa, i això una empresa o algú d'una generació anterior no ho entén, perquè diu, bueno, aquesta persona no es vol sacrificar. Bueno, no és que no vulgui, és que vol fer coses que li motivin, no? I com que la seguretat ja no és una prioritat per ells, doncs escolta, si ha de fer una feina que no li agrada, és millor canviar i buscar una altra cosa.
Qui paga, mana, o ha de convèncer?
No, jo crec que ha de convèncer segur. O sigui, jo crec que les empreses del futur no van de qui paga, sinó de qui col·labora, no? Escolta, i estem tots al mateix vaixell i es tracta de que busquem sinergies i formes que sigui un benefici per tothom. Si l'empresa va millor, jo crec que un principi és que les persones que la formen haurien d'anar millor, no? I hauria de ser una relació positiva per les dues bandes. Jo crec que aquest, el famós ordeno y mando, doncs això encara moltes empreses ho fan, però veurem com anirà desapareixent, perquè el món és col·laboratiu, vull dir, les empreses que no siguin innovadores, que els seus equips no col·laborin, que la gent no pugui fer servir el servei a la feina, doncs jo crec que acabaran desapareixent perquè no tindran mercat.
Escolti'm, com es fa un reset a la figura del cap per actualitzar-lo?
Doncs és, aviam, és complexa, perquè normalment, clar, han tingut una formació de molts anys i una forma molt, doncs, molt marcada, molt autoritària, molt jeràrquica, i això costa fer el canvi. Aquí se'ls ha d'explicar els avantatges de començar a treballar amb equip, de delegar i de confiar en les persones amb les que col·labores, i bueno, a poc, que ells vegin com canvia, no? Vull dir que la capacitat d'una empresa, quan la gent està motivada, sent que es compta amb ella per prendre decisions, que poden tenir iniciativa, és molt diferent. I bueno, afortunadament comença a haver-hi cada vegada més doncs formació i cursos per fer un lideratge diferent, perquè el que hem vist això des de Henry Ford pues, ha sigut aquest jo mano i tu obeeixes, no?
El treball, que moltes vegades ocupa moltes hores del nostre temps, consumim massa energia en l'àmbit laboral?
Sí, però perquè no fem el que ens agrada en molts casos o no estem contents a la feina. És a dir, jo crec que quan un va treballar en una feina doncs, que tots són problemes, tots són conflictes, no et deixen fer el que tu vols, en el sentit positiu, un perd energia. Quan un fa una feina que li motiva, clar, l'energia és com que flueix. Vull dir, amb menys temps ets capaç de fer més coses i, per tant, escolta, després acabes el dia i te'n vas a casa content i pots fer, tens energia per fer altres coses. Jo crec que hem de fer un canvi, no? Per exemple, hi ha coses que no tenen molt sentit, no? Vull dir, haver de treballar presencialment totes les empreses. Avui en dia moltes feines es poden fer des de casa. Estem parlant que molta gent passa una hora d'anada i una hora de tornada. Vull dir que si traiem aquestes dues hores un parell de cops per setmana, no cal que sigui cada dia, li estem donant quatre hores més a cada persona de la seva vida perquè ho pugui gaudir. Això, evidentment, li donarà molta més energia, no? Jo crec que és un tema de replantejar com està organitzada la feina perquè aquesta energia que perdem doncs no sigui tanta.
A través d'aquest diari d'un millennial, no sé si podrem aprendre, amb l'exemple vivent d'aquest Mateo, d'aquest protagonista, a fer aquest salt, aquest gir.
És la idea, no? El llibre té dos personatges principals, Mateo, doncs, que seria el millennial, i Vidal, que és el seu cap i és una persona doncs, que té una mica més de 50 anys, està totalment desmotivada per la seva feina, per la il·lusió, i el que vas descobrint al llibre és la relació dels dos i com els dos es transformen quan un aprèn de l'altre. No només ha d'aprendre el més jove del més gran, sinó que avui en dia, doncs, com hi ha molta tecnologia, hi ha moltes coses noves, cada poc temps ens reinventem, tu, encara que siguis més gran, pots aprendre del jove i pots transformar-te.
Potser s'han comès alguns errors i alguns de manera precipitada durant els anys de la crisi. Quin seria el primer pas per encarar cap a les empreses, vostè deia, del futur, no?
Sí, jo crec que errors se n'han fet molts i que, afortunadament, doncs, bueno, estem a temps de corregir-los. Jo sempre dic que el primer seria preguntar a les persones que formen part de l'empresa. No costa res passar una enquesta o fer una reunió amb les persones i dir-los, digue'm dos o tres coses que a tu et millorarien el teu dia a dia. I probablement de la llista que surti moltes no es podran fer, però podràs explicar per què no es poden fer. Però hi haurà detalls, coses petites que podràs fer per millorar el dia a dia de les persones de la teva empresa. Clar, només aquest canvi, tu només si et sents, escolta, mira, ja m'han preguntat, he donat la meva opinió, hi ha hagut una cosa que era petita però ja l'han canviat, la teva percepció canvia. Ja veus que aquella empresa, escolta, aposta per tu, que no ets només un número, sinó que tenen en compte les teves necessitats. I jo crec que aquí comences un canvi per millorar l'experiència professional. Evidentment, això és llarg, no? Vull dir, hi ha moltes coses a fer, però per mi aquest seria el primer punt de partida, començar a preguntar a les persones de l'empresa què es pot fer per millorar i, escolta, el que es pugui, no? Hi haurà empreses grans que podran fer moltes coses i empreses més petites que podran fer una o dues coses, però el que sigui, doncs poder-ho fer. Jo sempre explico l'anècdota quan nosaltres ho vam començar a fer, que va ara fa més de 10 anys. Recordo que una de les peticions era tenir un altre microones. Dius, bueno, escolta, això no ens costa res, vull dir, una empresa el cost d'un microones és ínfim, però posar-lo és un missatge molt clar per la gent. Tu m'has dit que t'aniria millor si poso un microones perquè t'estalvies 10 minuts d'esperar a poder escalfar el menjar, doncs nosaltres ho vam fer de seguida. Jo crec que pràcticament totes les empreses poden fer petits canvis com aquests que donen el missatge de que vols que la gent estigui millor.
No m'ha parlat de salari.
És molt important, també. No és que no hagi parlat, vull dir, és un tema cabdal, vull dir, el salari ha de ser-hi. Vull dir, tu has de tenir un salari que sentis que com a mínim estàs ben remunerat, és a dir, que no diguis, ostres, que tots els meus coneguts del sector cobren el doble que jo, doncs això ja segur que no seràs feliç. Ha d'haver-hi uns mínims que sentis que estàs ben remunerat. Jo la proposta que sempre faig és que una part dels beneficis de la companyia es comparteixin amb l'equip, la que sigui, cada empresa el que consideri, però sí que hi hagi aquesta sensació de dir, escolta, quan l'empresa va bé, jo tinc un salari correcte, que és de mercat, i a sobre, si les coses van molt bé, doncs aquell any tinc uns ingressos extraordinaris que, bueno, van en línia amb els de l'empresa.
Tindrem present aquest diari d'un millennial. David Tomàs, moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
5 cèntims.
El més calent a l'aigüera.
La Montse Hidalgo, com cada dimarts, fins a aquests 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, i abans d'anar amb la Sandra Balaguer i la seva gent amb valors, és el moment que el dediquem a escoltar un tema musical que ens porta Ninus, el títol Entre dos mons.
És un destí que no està escrit. Quan es faci de nit, quan ja no calgui
entre dos mons. L'apartat musical, el maridatge musical que hi posàvem abans d'anar a Gent amb Valors, i que Gent amb Valors d'avui ens parlarà d'aquesta fundació, aquesta fundació que té una història. Abans l'hem explicat, ara m'agradaria doncs, que fos el personatge convidat, Joan Torner, el president d'aquesta fundació, que ens parla d'aquest torneig de Joan Petit i qui era en Joan. Tot això amb Gent amb Valors, amb Sandra Balaguer.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Cada any la Fundació Joan Petit escull una ciutat de Catalunya per celebrar el torneig d'hoquei patins que porta el seu nom. Enguany serà l'1 de juny a Reus. Per parlar d'aquesta activitat i de totes les que organitza la Fundació Joan Petit, que té com a objectiu la divulgació del càncer infantil i l'atenció dels seus afectats, avui parlem amb el seu president, en Joan Torné. Joan, benvingut, què tal?
Hola, benvinguts.
Joan, de seguida parlem d'aquest torneig, però si em permets abans, m'agradaria recuperar un projecte també bastant recent, perquè a finals de l'any passat vau publicar Culleres que cuiden, una guia de receptes i consells alimentaris per nens amb càncer, i m'agradaria demanar-te per què vau decidir tirar endavant aquest material.
Sí, aquest és un projecte, o sigui, la Fundació, tal com has dit, diguéssim, els objectius que ens van marcar doncs ara ja fa 19 anys, eren de mirar de poder aportar en el, tot el que seria aspectes de, que van lligats en el càncer i a totes les seves coses que l'envolten, doncs un dels temes era el de l'alimentació, que malauradament tots els que han estat o que coneixem de familiars que han estat en tractament, doncs quan fas aquesta, diguem, quan entres en aquesta dinàmica, el tema de l'alimentació és una cosa que ens preocupa. Però no és tant per el tema, diguéssim, que hi hagi aliments que puguin resoldre o que et puguin ajudar, sinó era per les disfuncions que es presenten quan estàs en tractament en quimioteràpia. I a partir d'aquí vam contactar doncs, amb la doctora Antonieta Barahona, de Lleida, nutricionista, doctora nutricionista i a més cuinera també, perquè les disfuncions que es presenten amb la quimio, que serien, els dic molt ràpides, són les llagues a la boca, sequedat, el sabor metàl·lic que l'han passat alguns aliments, el que seria diarrea, restrenyiments, totes aquestes disfuncions que es presenten, doncs com es podien continuar alimentant i nutrint i com a través de quins tipus d'aliments que podien ajudar a això. I d'aquí em va sortir un llibre que teníem doncs, en el projecte i això ha donat doncs, un resultat fantàstic perquè és un llibre doncs, que va molt buscat i que està tinguent molt d'èxit perquè, a més, juntament, o sigui, han acabat siguent dos llibres que formen, diguéssim, aquest regal que fem nosaltres i que la gent doncs, el pot adquirir i serveix per finançar doncs, els programes de recerca amb els que col·laborem de recerca de càncer infantil. I aquest segon llibre és el de receptes de cuiners de molt coneguts i famosos i de pastissers doncs, que ens han aportat les receptes perquè quan estiguem bé doncs, ens mengem els plats que ens han preparat ells. I tot això, i els més ingredients encara, doncs aquestes fotografies i els dibuixos, i hi ha unes il·lustracions que són de la Pilarín, doncs que fan més agradable encara aquest llibre que s'ha publicat i que realment doncs, està sent un èxit.
I també hi ha una part simbòlica, no, Joan? Perquè el títol del llibre, La cullera, Culleres que cuiden, aquesta cullera quina simbologia té per vosaltres?
Ostres, sí, veus, me deixo coses.
N'hi ha moltes,
perquè és un llibre que realment el disfrutes. El títol del llibre que li volíem, no teníem molt clar com posar-ho i el dissenyador, el Pere Álvaro, que ens ha fet un treball extraordinari, doncs perquè tot això va encapsat amb una capsa que hi ha els dos llibres a dintre i, a més, hi ha un pòster. Hi ha una xerranca nutricional, també. Tot això està il·lustrat per la Pilarín. I aquest pòster té dues cares, que una és l'auca de la cullera d'en Joan. I la cullera és el símbol de la Fundació que regalem en aquestes festes torneig cada any i a tots els esdeveniments que fem, diguem que és el símbol de la Fundació que passa de ciutat a ciutat. O sigui, hi ha una cullera que fa un metro i a darrere es van gravant totes les ciutats de tota Catalunya i l'any passat van sortir ja, i se'n van ser internacionals perquè el Joan Petit es va fer Andorra l'edició passada i ha traspassat la cullera doncs, a la ciutat de Reus aquest any. Doncs, com us explicava, la cullera és el símbol de la Fundació i és el nom del llibre és Culleres que cuiden. I culleres per què? Perquè l'alimentació és el primer estri que després del pit o del biberon doncs comencem a aprendre, a afinar i a fer funcionar, no? I ens serveix per menjar. Però les culleres, malauradament, en principi pensàvem culleres que curen, perquè anava bastant per la situació, però no hi ha alimentació màgica, no hi ha culleres màgiques, malauradament, per aquesta malaltia del càncer, però sí que, diguéssim, que cuiden. I tindre cuidado de les persones és tindre cura de les persones, de les persones que estan en aquest moment en aquesta situació. I també dels que cuiden en el que està malalt en aquest moment. Per tant, diguem així, les culleres que cuiden doncs ha sigut un títol doncs molt encertat, perquè hem de tindre cura de les persones que estan malaltes i també de les que cuiden les que estan malaltes. I us explico el significat de la cullera. La cullera, doncs, amb el Joan Petit, quan estàvem ingressats a l'hospital, quan t'aporten la taula que ve de menjar, que queden queixades i no en el llit, allò era una pista de hockey. El Joan Petit jugava a hockey i la cullera ens servia quan havíem acabat de menjar, ens servia per jugar d'estic, feia d'estic, i amb una oliva, un tros de paper doblegat, i això ens servia de pilota, i llavors posàvem els gots i fèiem partits sobre aquesta pista que era la taula de jugar. I d'aquí ve que la cullera ha sigut un regal extraordinari que també va inclòs en el paquet del llibre Culleres que cuiden. També està doncs, tot en el paquet dels dos llibres dels cuiners, del llibre de la doctora i el seu equip que han fet fantàstic, uh-huh. i dels pòsters.
Ja que parlem d'hoquei patins, Joan, anem a l'1 de juny, anem fins a Reus, que per cert és la primera vegada que una ciutat torna a acollir el vostre torneig, Joan Petit. Com anirà això? I, de fet, m'agradaria que ens expliquessis, sobretot, més enllà del torneig en si, com s'involucra tota la ciutat a la que aneu cada any.
Sí, sí. Realment és una passada i està sent una passada, Reus. I quan vam rebre la proposta l'any passat a Andorra, diguéssim, hi havia tres ciutats aquest 2019 que ens havien demanat per ser seu, i un era Reus, vam pensar, ostres, és que Reus ja ho heu sigut el 2003, i va ser el punt d'arrencada, diguéssim, d'aquesta festa. Més que un torneig és una festa, perquè ja sé que va ser una festa que diguéssim, que el dia 1 de juny és el dia culminant, no? Però durant tot l'any es fan moltes activitats per sensibilitzar i per recaptar, diguem-ho així, diners amb les diferents propostes que es plantegen dins de la ciutat, des de els col·legis, des de concerts, i des de caminades, i en aquest sentit doncs Reus ja porta, jo diria, un mes i mig o dos mesos ja fent activitats als altres l'edat, a tots els nivells, des de les biblioteques, des de les escoles, col·legis, des d'associacions, des de la festa dels avis, des d'unes cantades que hi ha hagut, i realment clar, s'han fet seu el Joan Petit, i el 2003 ells van tirar i van ajudar i van formar una empenta molt important perquè es formés la Fundació Joan Petit, i ara, doncs, 16 anys després, doncs, si hi ha hagut ciutats que han sigut olímpiques, van pensar per què no pot ser Reus, per què no pot ser, diguem-ho així, per què no pot tornar a ser seu, perquè ja van demostrar que tenen molta capacitat i que és una ciutat doncs, que s'ha implicat tothom, entitats, empreses, equipament, diguéssim, clubs esportius i tot això liderat pel Reus Deportiu i també per tots els voluntaris, perquè us he de dir que el Joan Petit és tot, inclús tot el patronat, ningú està remunerat, tothom treballa, diguem-ho així, sense rebre cap remuneració a canvi, per tant, és totalment altruista i tot el que es treu té un èxit, i jo diria que aquest és l'èxit de l'esperit del Joan Petit, i en aquest cas Reus doncs és capdavanter en organitzar el Joan Petit.
Joan, fa molts anys, com deies, que treballeu per la divulgació del càncer infantil. No sé com creus tu que ha canviat la percepció de la gent respecte a aquesta malaltia i quina feina queda per fer, també, evidentment.
Sí, és important i no sé si ho sé explicar-ho molt bé, però penseu que diguéssim, de 20 anys cap aquí, i nosaltres doncs que ens vam implicar i amb el tema infantil, que és el que ens va, amb el càncer infantil, que és el que ens va tocar a casa nostra, doncs dius-hi que, i això també forma part de l'esperit Joan Petit, és és una passada, doncs, la capacitat que tenen els nens per superar aquesta malaltia, diguem, que és difícil i que la pateixen molt, però que tenen molta, diguem, per lluitar amb tot el que comporta aquests dos tractaments, i viure, diguem, també feliçment, que actualment i estem parlant, diguem, només de 20 anys cap aquí, i això és una cosa que us explicaríem més bé els metges que no pas jo, però que en les conferències que també fem en aquestes jornades, doncs hem arribat ja a un grau de supervivència en càncers infantils del 80%. Això per nosaltres és fantàstic, no? És fantàstic que jo recordo, doncs, quan vam viure aquesta situació, doncs, entre els anys 96 i el 2000, doncs ja ens deien, aquell nen 5 anys enrere no hauria sobreviscut el que està visquent ara. Nosaltres ja estàvem contents, doncs, haver pogut superar això, però malauradament a vegades toca algun tipus de tumor, algun tipus de càncer, doncs, que per la situació que està, o perquè és un tumor que està poc estudiat encara, perquè no té molta incidència, perquè recordem que el càncer infantil, doncs, hi ha una incidència de 300 casos nous cada any aquí a Catalunya, a casa nostra, i uns 1.000 i pico, diguéssim, al resta d'Espanya, o sigui que realment, doncs, es diagnostiquen per l'ordre d'aquesta quantitat. Però què vol dir? Que de tots aquests, doncs 8 de cada 10 tiraran endavant. I ara hem de lluitar, i per això també és un dels motius que hem tirat endavant la Fundació, és per mirar, dius, si hi ha aquest 2, imagina't, aquest 20% o aquests 2 que queden, doncs, per acabar de curar, que estem segurs, doncs, de que més aviat que tard, doncs, els metges i els equips d'oncologia estan fent un treball fantàstic i poc sabut per arribar a guarir, doncs, en els que malauradament, doncs no poden tirar endavant perquè encara no hem arribat al coneixement per poder curar, no? I d'aquí ve, doncs, que si ho fem amb bons ànims i ho fem amb optimisme, molt aviat, doncs ho podrem aconseguir-ho.
Joan Torner, president de la Fundació Joan Petit, agraïm moltíssim el teu temps. Estaríem molta estona parlant amb tu, però ho hem de deixar aquí. És el que té la ràdio. Enhorabona per la tasca que feu des de la Fundació. Enhorabona per aquesta 19a edició del torneig Joan Petit d'Hoquei Patins, que tindrà lloc, recordem, l'1 de juny a Reus, per segona vegada.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i us esperem tots a Reus, i una abraçada, doncs, també per la divulgació.